Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. El magazín de Ràdio Fabra.
Hola, benvinguts, benvingudes, una nova edició del Fabra Magazine, en aquesta ocasió corresponent al mes d'octubre del 2025 i un especial consagrat a el que serà la segona edició d'un esdeveniment molt particular que té lloc aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats, el Pa i Fotocòpies, que serà el proper 25 de novembre, a la tarda en un horari encara no del tot definit i que serà la seva segona edició. I per parlar del Pa i Fotocòpies, que d'entrada ja he de dir que el nom m'entusiasma especialment, tenim a tres convidats especialíssims, artistes residents de la casa, organitzadors de l'esdeveniment i amics i amigues de Ràdio Fabra, que ens explicaran una miqueta com de què va tot això, però abans de tot el que farem serà presentar-los. I avui per presentar-los, com us vaig avançar a l'anterior podcast, al programa del mes de setembre, aquest any, aquesta temporada, tenim ajudes externes. Tenim ajudes externes per part d'altres artistes a la casa i per part d'una amiga meva en particular, que és el ChatGPT. Amb la qual cosa, avui que tenim presents el Biel Llinàs, a la Lorena Ruiz Pellicero i el Daniel Cao, benvinguts, benvinguda. Hola.
Hola.
Podeu dir. Hola. El que farem, per fer un experiment, per fer una mica més divertit això, és que en comptes de presentar-los jo, els presentarà el ChatGPT un per un i vosaltres em dieu si l'ha encertada la maquineta o no l'ha encertada. Què us sembla? Ho fem, eh?
Sí?
Doncs va, anem a engegar amb el Biel.
Biel Llinàs, nascut a Mallorca el 1994 i establert a Barcelona, és un artista visual que explora la relació entre les persones i els espais que habiten. La seva obra, entre la pintura, la instal·lació i la fotografia, parla de memòria, destrucció i reconstrucció, com si cada paret o runa pogués revelar històries amagades. Llinàs observa l'arquitectura com un organisme viu on el temps deixa marques que ell transforma en llenguatge visual. En projectes com Palaces or Memories Asterisc, exposat a la Fundació Miró Mallorca, construeix escenaris que oscil·len entre el real i el fantasmagòric, convidant-nos a mirar allò que normalment passa desapercebut. El seu treball és, en essència, una recerca poètica sobre com els espais ens construeixen a nosaltres tant com nosaltres els construïm a ells.
Nascut a l'1994. això té molta qualitat.
Rigorositat davant tot.
Què tal, Biel Llinàs?
A banda del títol, que sí que se l'ha patillat una mica, no?, del projecte, hòstia, però la resta li ha quedat prou bé.
Sí, explica'ns tu qui ets.
És a dir, el meu treball, diguéssim, que sí que centra molt en aquestes relacions entre l'espai, l'individu i l'experiència, no? És a dir, hi ha els espais, el que fem en ells, no?, i com ens construeixen, com ens afecten, com ens relacionem amb ells, des d'una mirada com molt quotidiana i també al mateix temps poètica, no? És a dir, m'agrada, per exemple, explorar les històries que han tingut lloc en un espai determinat, ja sigui un palau, una casa, no?, o una ciutat, no?, per què no? Llavors, això sí, és com una manera una mica general d'explicar la manera que tinc de treballar.
I també amb una tècnica multidisciplinar.
Sí, tot i que vinc una mica més de la pintura, de formació, sí que al final vaig veure com que se'n quedava una mica curta i que m'interessava com explorar coses que anaven més enllà, no? És a dir, si parles d'espai, irremediablement te'n vas a qüestions com l'acció, no? O com el so, també, per què no? O la instal·lació. Vull dir, al final, ocupar un espai és una instal·lació, no? Mm-hmm. Llavors, sí, vaig decidir com sortir una miqueta d'aquest registre més pic històric i anar a provar-ne d'altres.
I ara, com a resident de la Fabra i Coats, amb què estàs? Quin projecte estàs desenvolupant?
Aquest any m'he centrat molt en un projecte que es diu Palaus de la Memòria, que explorava les relacions entre això, entre l'espai físic, no?, i la memòria, no?, tot partint d'una mnemotècnia que s'usava a l'antiguitat, a l'antiga Roma, que es basava en relacionar espais habitats, és a dir, habitacions d'un edifici, per exemple, amb parts d'un discurs, no? És a dir, m'interessava molt aquesta cosa de com relacionem un espai físic amb un espai com memorístic. artístic.
No? Aviam, posa'm un exemple d'això.
Sí, doncs, per exemple, es feien com un mapa mental de casa seva, no? Si a casa seva estava compartimentada en quatre habitacions, deien, doncs, en aquesta habitació parlaré de X cosa, en aquesta d'altra parlaré d'això, en aquesta d'això, i per acabar les conclusions, potser al lavabo, el que sigui,
o sigui,
parlaré d'això.
Creaven com un relat segmentat,
sí,
espai conceptual, sí, per dir-ho d'una manera, sí. Ostres, és bo això.
Que a mi em sembla complicadíssim, jo ho he intentat fer, però sóc incapaç, no sé si és perquè estem en un moment que precisament la memòria costa d'exercir, no?
Bueno, de fet, és allò que diuen, no?, que estem vivint la mort de la memòria.
Sí, exacte.
Tot passa ara, sí. Sembla que no hi hagi passat, sí. I el que ha succeït s'ha evaporat en l'éter, i ho estem veient tristament amb la situació política internacional, per exemple, com la memòria té molt poc pes i estem repetint errors garrafals del passat.
No? Llavors, el tema és que aquest projecte es va desenvolupar en una residència a Casa de Velázquez de Madrid, i clar, aquell és un palau que va ser afectat per la Guerra Civil Espanyola, i de sobte trobo una escultura aquesta del pintor Diego Velázquez, no?, que em fa com estirar del fil, no?, literalment, i una mica revisitar aquesta història problemàtica o encara conflictiva.
Té una mica de caçador de fantasmes, no?, la teva feina?
Sí, una miqueta. A vegades sí. Depèn del projecte, n'hi ha que sí. I aquest particularment.
Aquestes traces que han quedat en els espais d'experiències passades.
Sí.
Molt bé, molt bé. Amiga ChatGPT, presenta'ns a la següent convidada, si us plau.
Lluís Pellicero, nascuda el 1991, és un artista visual i fotògrafa que viu i treballa a Barcelona. La seva obra parteix d'allò més quotidià, un objecte, un gest, una llum, per qüestionar com mirem i com la tecnologia transforma la nostra manera de percebre el món. Amb una mirada poètica i alhora crítica, Lorena converteix la imatge en un espai de dubte i d'ironia, on el real i el fictici es confonen. En projectes com La mort del parpelleig asterisc, explora el nostre vincle amb les pantalles, la fragilitat de l'atenció i la mecànica mateixa de veure. El seu treball, que combina fotografia, instal·lació i experimentació visual, ens convida a parar, a mirar de nou, i a descobrir que darrere de cada imatge hi ha una pregunta sobre com existim dins la mirada.
Lorena Ruiz Pellicero, hola, què tal? Estàs fent una cara de sorpresa, amb però usted quién es, senyora?
No, ho ha explicat millor que jo crec. L'ha quedat com molt poètic. No?
Almenys tu vas néixer en un any recent, 1991, que el Biel va néixer l'1994. Sí. Imagina't tu l'edat que té aquest home. Per ser artista emergent, trobo.
Ja dèiem que l'edat ens passava factura abans d'entrar.
Molta
a mi me n'ha passat, definitivament.
Sí, palaus de la memòria, però la memòria llunyana. Què tal, Lorena? Com estàs?
Molt bé. Ja em passaràs aquesta...
Fas una cara de sorpresa. La tecnologia avança, que és un primor, eh?
Jo que parlo sobre la tecnologia i com mirem, com em mira a mi la tecnologia, doncs també no m'ho havia plantejat.
He de confessar que, de fet, va ser arrel de llegir una mica els textos sobre el teu treball que em va venir la idea de, ostres, serà molt divertit que sigui un ChatGPT, una IA, que els presenti. Explica'ns una mica qui ets, què fas, a part d'aquesta estupenda... Ja sé que no pots millorar el xat que he fet d'alguna manera amb les teves pròpies paraules.
Doncs sí, una mica, així resumint, m'interessa molt el tema de la visió. I, bueno, és molt ampli, no? I el tracto des de molts punts de vista. Concretament aquí, a la Fabra i Coats, estic amb aquest projecte que ha mencionat, La mort del parpelleig, que és una mica un procés d'investigació on estic treballant diferents obres que parteixen de l'anàlisi del nostre parpelleig. És a dir, amb l'ús de les tecnologies i les pantalles, aquest ritme del parpelleig ha anat com disminuint i això ens provoca molts problemes oculars. No? I per altra banda, també m'agrada veure l'altra banda i com la tecnologia també està cansada, no?, de ser explotada pels humans. Llavors que també està cansada de nosaltres i també produeix altres efectes similars als dels humans. No? Nosaltres tenim mal de cap, però l'ordinador també s'escalfa. No? O sigui, hi ha com aquest paral·lelisme. I una mica parlant d'aquesta relació tòxica entre éssers que processen informació, podríem dir.
I és aquest pas, no?, de l'economia de l'atenció a l'esgotament global, d'alguna manera. I amb què estàs exactament? Ara estàs amb això, aquí a Fabra i Coats?
Sí, bé, ara mateix tinc una videoinstal·lació a Raro On Site Project, que està al Born, i parteix d'aquest projecte, o sigui, la videoinstal·lació es diu In the Blink of an Eye, o sigui, és com el moment del parpelleig. El títol ve d'un llibre de Walter Murch, que era un muntador de cinema i que va pensar molt sobre aquesta idea del parpelleig, de com els talls, no, d'escena eren els moments en què els nostres ulls aprofiten per parpellejar, no? Per no perdre res.
Llavors, que com si un pla seqüència se t'assequen.
Sí. Llavors, com que hi ha una certa sincronia en els nostres ulls quan veiem una pel·lícula, segons com estigui muntada, no? Parpellem més ràpidament o més lentament. Bueno, m'he anat cap a una altra banda.
No, no,
però...
fes, tranquil·la.
Però la videoinstal·lació al final és una mica una reflexió sobre aquesta qüestió del parpelleig.
I en paral·lel estàs desenvolupant més treball.
Sí. Sí, sempre estic com amb diverses coses alhora, però tot va una mica en el mateix món de la visió i de com la nostra visió canvia amb certes tecnologies.
Molt bé. Tornarem a demanar-li, avui l'estem fent pencar molt, torno a demanar-li a la nostra amiga ChatGPT, la nostra IA particular, que ens presenti el següent convidat.
Daniel Cau, nascut a Managua l'1995 i establert a Barcelona, és un artista visual que treballa entre la fotografia, el vídeo i la instal·lació. La seva obra explora els límits entre el natural i l'artificial, entre allò humà i allò tecnològic. Amb una mirada poètica i especulativa, Cau construeix mons on els bolets poden viatjar per l'espai o on els jardins urbans esdevenen espais d'intimitat i ficció. Els seus projectes, com BNDR o Gardens, recreacionals passes en zones of subjectivity asterisc, barregen ciència, mite i experiència quotidiana per reflexionar sobre com imaginem el nostre entorn i el nostre futur. En el seu treball, l'art és una forma de ciència efectiva, una exploració de com la imatge pot inventar noves maneres de ser i habitar el món.
Hola, Daniel Cau, com estàs? Abans d'engegar, ja em deia el Daniel, si ho diu una IA serà veritat, estàvem fent broma irònicament. Què tal, ho ha encertat o no ho ha encertat?
Home, una mica mitges, una mica, perquè sí que és veritat que ha descrit com alguns projectes com en concret, així com específics, però bueno, com que els meus projectes també són bastant, bueno, com que vas bastant diversos i com que he tocat temes molt diferents, saps? És veritat que surt això dels bolets i tal, però bueno, com que no està mal, eh? O sigui, el ChatGPT és com que han encertat a mitges.
I ara mateix amb què estàs tu?
Bueno, aquí a la Fabra estic amb un projecte que es diu es diu Jardins, Llocs d'Esbarxo i Zones de Subjectivitat. I bueno, justament parlo sobre l'entrellaç entre el videojoc i les formes de comunicació, del col·lectiu queer en els espais públics, els jardins i tal, a partir del cruising i bueno, algunes altres pràctiques sexuals.
O sigui, una cosa com d'anar passant pantalles, per dir-ho
d'alguna manera? Sí, exacte, com una mica així, com de l'escroll actual, faig una mica com un històric entre la comunicació dels jardins, per exemple, del Renaixement i tal, com, com que ha evolucionat fins ara amb els jardins, ja no solament físics, sinó també jardins virtuals, com poden ser com els jardins de les redes socials, del Grindr, del Tinder...
Que a vegades t'hi fots en un jardí, també.
Exactament. Sí, exacte.
No sé si vas llegir, l'any passat va sortir el llibre aquest que va funcionar molt bé, de l'Olivia Lang, sobre els jardins. No sé si el coneixes.
No, aquest no el conec.
Ah, doncs t'agradarà molt.
Justament.
Jo crec que t'agradarà molt perquè parla de la història dels jardins com a espais de possible emancipació.
Clar.
Que fa com una lectura política superinteressant. A part de tot això que fas, també estàs a l'organització del PAI Fotocòpies.
Sí, exacte.
Explica'ns una mica de què va això, perquè el nom a mi em fascina.
Bueno, el PAI Fotocòpies, com en plan ja has dit, és un programa que ja es va, bueno, que ja es va fer l'any passat, que consisteix en unes presentacions de forma lliure d'alguns artistes de, diguéssim, que estem aquí a la, estem aquí de residents a la, a la, a, ai, perdona, a, a, ai,
a la Fabra i Coats.
A la Fabra i Coats, sí, perdona. I res, això, i llavors hi haurà una part dels artistes que ho farà com en format presentació i hi ha d'altres que també faran coses com físiques dintre de l'espai, no?
Uh-huh.
Bueno, de fet, aquí tenim a la Lorena, que també va estar l'any passat, així que també ja pot
sí,
explicar
jo
una mica més, també.
Jo volia preguntar-vos pel nom, perquè sé que té tot el sentit, això de Pai Fotocòpies, però així de primera mirada dius, ostres, sembla una imatge quasi deliniana, no? Una cosa molt, molt surrealista. De què va això del Pai, les fotocòpies?
Doncs aquest nom va sorgir l'any passat. La nostra idea inicial era fer una mena de berenar, com molt informal, convidar unes quantes persones per compartir els nostres projectes, no? que estaven desenvolupant aquí, ja que no hi havia cap obertura, no? cap al públic per part dels visuals. Llavors, com a berenar, vam pensar que portaríem pa i xocolata.
Old school total.
Berenar clàssic, a tothom li agrada. I lo de les fotocòpies és perquè vam pensar que una forma interessant de que els participants es portessin amb ells alguna cosa de nosaltres era fer un fanzine amb bueno, com informació sobre els nostres projectes, també d'una forma com molt creativa, o sigui, no és no, una descripció extensa.
No és un catàleg.
Exacte, és una cosa més...
És una obra en si mateixa, d'alguna manera.
I doncs, d'aquest mix de les fotocòpies i el berenar, doncs ens va quedar Pa i Fotocòpies, que sonava guai.
Uh-huh. I tu, Biel, ens pots xivar alguna cosa que sàpigues que passarà aquest any, el Pa i Fotocòpies, en plan exclusiva mundial?
Exclusives no m'agrada massa donar-ne, però sí que... Ai,
oi, per favor, basta càmeres!
Ja, em sap greu, però... No, però sí que diria que és un esdeveniment que té molt com la voluntat al final d'establir un contacte amb la gent una mica del sector, no? Que li interessi veure una mica què estem fent, no? I al final també des d'una perspectiva com molt propera, vull dir, són petits tastos de projectes, 4-5 minuts cadascú, no? On tu puguis fer-te una idea de en quina línia està treballant aquest artista que està treballant ara aquí, no?
Que una cosa que desperta més interès del que us pensava, o m'ha comentat la Lorena, perquè l'any passat us en va anar una mica de mar a l'assumpte. Expliqueu què us va passar.
Doncs, com deia, la idea inicial era fer com un berenar, com una taula a la segona planta entre nosaltres i pensaven que vindrien, no sé, uns 20 convidats. Sí. I unes hores abans de l'esdeveniment ens van dir que doncs, hi havia, no sé, com 70 o 80 persones apuntades.
Corrents a comprar xocolata.
I llavors ens vam traslladar aquí a la sala polivalent i ara aquest any doncs, ja... ho hem fet, o sigui, l'any passat va ser una mica més improvisat tot i aquest any ho hem estat preparant més, seguint aquest bueno, el mateix sistema però bueno, més temps i més dedicació, així que serà encara millor.
Sí, que tu, Daniel, estàs en comunicació, no? Sí. Em sembla, o sigui que és completament autogestionat pels propis artistes i les artistes.
Sí, exacte, estem, diguéssim, com amb grups de treball i, bueno, està comunicació, que és com més la imatge i tot això. I, bueno, també redes socials i tal, que segurament farem coses, farem algunes coses així com bastant divertides amb la Lorena, que estamos ahí ya tramando.
Que ja seran creacions en si mateix, no? La campanya de comunicació.
Sí, sí, exacte. I res, això, estem als de comunicació, als, diguéssim, als del menjar, que és lo de... el pa i xocolata, justament, també. I quina havia els de producció i tal.
I fanzine,
clar. Sí, i estem allà com ara amb els drives i tot el rotllo a tope.
Mira, jo volia plantejar-vos un joc, a veure què us sembla. Ja que estem parlant de... artistes emergents, no m'agrada gaire l'etiqueta, entenc que a vosaltres tampoc us agrada gaire això dels artistes emergents, però bueno, per entendre'ns, no? I aquesta autoorganització per mostrar una mica el vostre treball, que també entenc que està atrevessat doncs, per tota una sèrie de problemàtiques que té a veure amb el fet de dedicar-se a la creació artística, de ser jove, etc. El que hem fet ha sigut parlar amb altres amics i amigues, companys, companyes, residents, residentes a la Fabra i Coats de diferents temes. I m'agradaria compartir-ho amb vosaltres i que digueu una mica el que en penseu, quina és la vostra situació personal respecte a això, en tant representants, diguem, del col·lectiu que feu el Pa i Fotocòpies, no? La primera és l'Anna Pentinat, que parla una mica dels problemes que té, és que és molt divertit tot plegat, dels problemes que té quan intenta explicar-li a algú què fa i a què es dedica.
Doncs mira, els hi dic que faig mitja jornada en un institut com a professora de secundària i que sóc artista l'altra mitja jornada. Però diguéssim que, o sigui, jo com a m'identifico més com a la meva professió, diguéssim, és l'escriptura i la música, i llavors amb això em busco la vida. I com a artista, el que faig, o sigui, a vegades poso en el web, per exemple, que sóc artista escènica, perquè el que més m'agrada, diguéssim, és posar-me davant del públic, és el que més m'agrada. Llavors, ja sigui recitant o ja sigui fent música i tots els camins que hi ha entremig. Jo crec que hi ha molt prejudici perquè tothom pensa que és una mica... Doncs faig uns escrits bonics sobre flors primaveres i coses així. Per exemple, a vegades, quan m'han demanat de fer una sessió de fotos, doncs de seguida em posen flors, parcs, no sé què, i jo el que escric moltes vegades és bastant fosquet i llavors no encaixa gaire, la veritat. Però bé, no sé, crec que amb la poesia ja... Amb la música crec que tots tenim com una mena de cultura general més, diguéssim, amb més matisos, i en canvi amb la poesia a vegades ens costa una mica més entendre què és i això.
Bueno, abans de res, donar-li les gràcies i enviar-li una abraçada a l'Anna Pentinat. Genial la seva aportació. Clar, jo imagino, per exemple, tu, Biel, dius, no, jo sóc artista. Ah, pintes quadros. No, m'imagino, perquè això passa sovint, és com quan dius, jo faig música electrònica. Sí. Ah, ets DJ. No, sí. Faig música electrònica, escolti'm. Vosaltres us passen aquestes coses, com ho porteu?
Sí, totalment. A mi m'ha fet gràcia que el primer que ha comentat l'Anna era que feia de profe, no?
És com es guanya la vida.
Sí, com es guanya la vida, no? És a dir, comences parlant de la teva praxi, la teva relació amb la praxi artística, referint a tot allò que l'envolta i que d'alguna manera ajuda a sostenir-la, no? Que sí, que són, no sé, jo crec que tots els que estem aquí no només fem la praxi artística, sinó que tenim d'altres coses que ens donen de menjar a final de mes, no? Llavors és com... Sí, és un tema com problemàtic amb el que et va una mica temporades, no? Temporades ho portes millor i temporades pitjor, suposo.
I vosaltres, Daniel i Lorena?
Total, jo crec que tots els artistes som una mica Hannah Montana. Així que...
Desenvolupa això, per favor, perquè de para camiseta.
Ens traiem la peluca i som uns, no? Ens fiquem com la disfressis amb uns altres, tal qual. Però sí, de fet, el que diu l'Anna és veritat, o sigui, és veritat que ens ho tenim, bueno, la majoria ens ho tenim com de combinar i tal. Jo, en particular, tinc com la sort que el meu treball també és com forma part, també, diguéssim, del que jo faig, perquè jo sóc fotògraf. Llavors, bueno, hi ha vegades que faig curros que no m'importen res i, bueno, pues, o tinc d'anar, bueno, pues tinc de guanyar-me la vida també. Però, bueno, dintre del que cap, pues, tampoc és que em divideixi tant, saps?
Ja.
Però sí que és difícil.
No ets tan Hannah Montana, en el fons.
Bueno, un poc sí, un poc sí.
I tu, Lorena?
Doncs una mica el mateix. O sigui, jo crec que depèn molt d'on t'estàs presentant o a qui t'estiguis dirigint, no? Perquè puc anar des de... Si estàs en un entorn amb artistes, pots dir, artista visual, faig això, com explicar una mica fins i tot el teu statement, no? Diguem-ne, com els temes que investigues. Si parlo amb persones fora del sector artístic, doncs potser dic, soc fotògrafa.
Yeah.
No? I a vegades, si no tinc ganes de parlar, dic, soc autònoma, faig moltes coses.
I arreando que
sigui un dia.
Feel free, no? Fill in the blanks. Molt bé. Escolteu, una altra qüestió que a mi m'interessa, aquesta m'interessa particularment, perquè estem parlant una mica d'aquesta mena d'obligacions que tenim tots i totes, que a vegades entren en contradicció o en conflicte amb allò que ens agradaria fer o que creiem que és el nostre lloc natural d'alguna manera. Però també dins d'aquesta tasca creativa, a vegades es generen unes certes dinàmiques, sobretot des de les institucions, moltes vegades per les qüestions de subvencions, que obliguen a un ritme productiu bastant important. No sé si estareu d'acord amb el que us dic. Anem a escoltar el que en diu la Lorna Jordà, perquè em sembla superinteressant, i després ho compartim.
Bueno, en realitat jo tinc una trajectòria molt curta perquè tinc 23 anys, vull dir, acabo de començar. Però sí que és veritat que en aquest últim any, també per el context on estava, em rodejava de gent que tenia una capacitat productiva molt, molt alta. Llavors el que jo he fet aquest any, com per contrarestar això, és adonar-me que la meva pràctica necessita com uns temps més llargs i una investigació més profunda abans de començar a produir o a formalitzar-se.
Hi ha una pressió, diguem, per crear, d'alguna manera, per paradoxal que soni? Ui, que hem tocat l'os.
que ens la posem nosaltres, també, no?
Sí,
o sigui, total. Jo no trobo que ningú m'obligui a produir, però és com que necessites, per una banda, i per altra, si no ho estàs fent o portes, no sé, dies sense tocar la teva pràctica, a mi em passa, no?, que em sento com... Ai, no estic fent el que hauria de fer, no?
Mm-hmm.
Però que és com una autopressió, no? No sé, com... Mm.
El Biel està pensant molt fort.
Sí, no, jo pensava més que potser la pròpia precarietat del sector, de la dedicació, no, fa que hagis d'estar pendent constantment de calendaris, de deadlines, no, de convocatòries, de subvencions, i evidentment no surten totes ni molt menys. No? Potser de cada 10 que apliques en surten una o dues, o tres, si tens sort, jo què sé. I al final ho omples la motxilla com d'un temps de treball i de dedicació que acaba segurament en res, i crec que això també desgasta i, bueno... No sé, jo crec que és un punt que s'ha de posar sobre la taula i que, bueno, és com la part més negativa, diguéssim, no?
Sí, 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 sí. No sé. El Daniel, què en pensa?
Bueno,
que
veig
que va fent-li que
sí
amb el cap.
Total. Home, jo trobo que estem en un moment que, bueno, tant com la societat, les redes socials, el scroll, el tema de... el consumisme ràpid i tal, bueno, també fa, jo crec que això es porti també, pues, a l'àmbit de l'art, no? De que diguéssim, pues, els projectes nous, els projectes de nova producció i tal, és com que es requereixen tot el rato, en plan constantment, algú nou o coses noves a veure, no? Això és com si fos això, el TikTok, en plan, pam, pam, així, superràpid, clar. Sí, exacte.
És superinteressant, trobo, en el teu discurs, que tu em portes tota l'analogia en el món... No, ho dic seriosament, no ho dic amb ironia, que tu em portes tota l'analogia en el món de xarxes com un nou paradigma de la realitat, no?, d'alguna forma.
Sí, bueno, jo òbviament estic com molt ficat amb el tema de les redes socials i tal, però sí que és veritat que és el que tu dius, que és com... És això, és diguéssim com una fantasia al final, perquè les redes socials, vale, és una finestra, però això no significa res i no diu res. I és el que, bueno, és el que diu Lorena, al final és una pressió que ens fiquem nosaltres mateixos com a fer coses noves i tal. Jo, en particular, sí que em passava una mica al principi de que vas pensant i el teu cap, pues, va fent molta... O sigui, com vas pensant un munt de coses noves o tal... Però, bueno, jo crec que has d'aprendre com a reduir, no?, una mica i a centrar-te més en algun projecte o en alguna cosa. I així, no sé, és que si no és molt poc saludable per mi.
Per acabar amb un to una mica més divertit, si voleu, anem a explicar anècdotes de coses que no ens han acabat de sortir bé en la nostra tasca creativa, si us sembla. Aquí ens ensenyarem tots les vergonyes. I tenim un clip molt divertit de l'Arturo Aguilar, que explica una cosa, un petit problema que va tenir amb un documental que estava fent.
Pues justamente una vez estábamos rodando una entrevista a un político muy importante que era clave para nuestro proyecto documental, y al final del día nos dimos cuenta que no grabamos sonido. Nada de lo que dijo estaba registrado en audio, todo estaba, y la cámara no captó tampoco el sonido. Entonces, poco tiempo después... le descubrieron una trama de corrupción a este político, entonces todo lo que no nos dijo, ese audio que no teníamos, pero esa imagen que sí teníamos, al final nos sirvió para repensar de qué iba a ser la historia de nuestro documental, ¿no? No digo nombres, pero pues, acabó como el antihéroe, ¿no?, de ese documental que íbamos a hacer y que al final no lo sacamos tanto, pero pues mira, fue un acierto no grabar.
Hasta otros tres en plan, que diga nombres.
Es increíble.
Us passen coses d'aquestes, m'imagino, com a todo hijo de vecino, que diuen.
Però mira, és molt guai que, o sigui, parlant del fracàs, al final aquest error li va servir. No? O sigui, vull dir que al final, bueno, jo em prenc com els errors com... Bueno, ha anat per un camí que no era el que jo pensava, no, però aquella, sempre hi ha una sortida, no?
I aquella dita, no?, que diu que no existeix el fracàs, només l'experiència.
Exacte. Jo crec que com a artistes hem de pensar una mica així, si no estaríem deprimits tota l'estona.
Clar, però va, alguna que us hagi passat d'aquestes.
Bueno, ja recordo una vegada, ara fa uns anys, que havíem d'anar a una fira d'art que ens entrevistessin, no? I clar, al final arribes allà, a l'hora que et diuen, esperes una hora i mitja o així, i al final... per problemes tècnics d'organització a la fira, no? Però resulta que l'entrevista no s'acaba fent, no? I tu te'n vas a casa com tan, bueno, tan content, bueno, has pogut veure la fira, tal, però bueno, això és una d'aquestes coses que per mi, ja quan estàs en el món de l'art, aprens a naturalitzar una mica, com que les coses es poden torcer d'un moment a l'altre.
A vegades no passen.
Llavors, no sé, és com que al final aprens a jugar amb això i no sé.
Tu, Daniel, n'has tingut alguna d'aquestes?
Sí, home, jo trobo que...
Que se puede explicar. Et veig molt apurat.
No, que va, o sigui, la veritat que amb coses així com tan tècniques, no, però, bueno, alguna cosa és tipus, bueno, em portes la càmera i justament, pues, t'oblides les targetes i tens d'anar a comprar coses així més. Però, bueno, jo crec que els artistes estem acostumats a la prova i error, no?, tot el rato.
A la contingència perpètua.
Sí. I, sobretot, bueno, com dèieu abans de lo del tema de les convocatòries i tal, jo trobo que s'ha d'aprendre els errors i, entre cometes, els fracassos, com en filosofia, no?, perquè al final, pues, això, et presentes a coses i tal, i no... I, òbviament surt una cosa de les 10 que et presentes o amb la ninguna. Llavors, és com, bueno, s'ha de prendre tranquil·litat i que cada cosa és, pues, bueno, un treball i s'ha d'anar fent a poc a poc.
Mm-hmm. De totes aquestes coses podreu parlar amb els i les artistes. Entenc que la gent podrà preguntar-vos, comentar, els hi podreu explicar, podreu comentar, insisteixo, interpel·lar a tots els i les artistes participants del Pa i Fotocòpies, que d'això estàvem parlant, bàsicament, un esdeveniment autoorganitzat pels propis artistes visuals residents a la fàbrica Creació Fabra i Coats, que, com us deia, tindrà lloc el 25 de novembre a la tarda, què, de 6 a 9?
Sí.
Sí. Va, de 6 a 9. Encara no està del tot. Seguiu-nos a xarxes, seguiu, consulteu la web de la Fabra i Coats per veure el calendari exacte. Segur que serà el 25 de novembre, això ho tenim clar, i que segurament serà la tarda. El marge d'hores encara està per definir.
Sí, a les 6 en principi, o sigui, si no canvia
sí,
res.
Sí.
Amb una mica de sort haureu de sortir corrents a comprar més xocolata, perquè s'haurà apuntat molta més gent de la que us pensàveu i esperem contribuir a que s'apunti molta més gent de la que us esperava amb aquest programa d'avui. Segona edició, insisteixo, del Pa i Fotocòpies, 25 de novembre, entre els organitzadors i participants, Biel Llinàs, Lorena Ruiz Pellicero i Daniel Cao. Moltíssimes gràcies als tres per estar amb nosaltres avui, espero que us ho hagueu passat bé.
Merci a tu, moltes gràcies.
Ens veiem tots i totes al Pa i Fotocòpies d'ençà. Cuideu-vos.
El magazín de Ràdio Fabra.